El cub blanc.
I avui al Cub Blanc us presentem un artista universal i català. Parlem de Santiago Rusiñol, escriptor i pintor modernista, una popular figura de la vida bohèmia tret per la Belle Époque, que va promoure i organitzar les festes modernistes a Sitges, al Cau Ferrat, impulsor i habitual assistent de les tertúlies dels Quatre Gats i un dels introductors del simbolisme català, autor de quadres tan paisatgístics com representatius de la societat burgesa i de novel·les costumistes i de drames. I per fer-ho, ens acompanya com sempre, en Gerard Torres Sant Martí. I és artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, Gerard.
Hola, què tal?
També ens acompanya la Rosa Dopazo Sanyaí, que és professora d'art i responsable del Seminari de Belles Arts que fan tots els dimecres a l'Acadèmia. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Avui doncs parlem d'aquest artista català que es va oposar, no?, també a la seva tradició familiar i a la societat burgesa.
I tant. I és un dels representants de la voluntat de convertir l'art en la seva religió. I no estic parlant metafòricament, eh? Estic parlant de les dues opcions que hi havia en la seva època: fer de l'art la nova religió o posar l'art al servei de la religió. Els que posaven l'art al servei de la religió eren personatges com, per exemple, Joan Llimona, que feien un art pues que s'adaptava bé a les necessitats o a la voluntat de la burgesia benestant de l'època, de l'aspecte més, podríem dir, més conservador. Els altres volien que tota la vida girés a l'entorn de lo que era el món espiritual, el món artístic. Per això la importància que té per ell a l'escriure i al pintar. Però és clar, no ens podem oblidar d'una cosa: tant ell com el seu amic Casas,
molt amics,
a més, fixa't que és curiós, perquè en el trio de Casas, de Rusiñol i de, estic buscant ara si els veig a tots tres, de Casas, de Rusiñol i de Casas, no es trenca mai aquesta amistat entre ells dos. En canvi, sí que es va trencar amb l'escultor. O sigui, l'amistat de Casas i de Rusiñol es manté al llarg de tota la vida. Tots dos venen d'una burgesia catalana que està relacionada amb el món tèxtil, amb el món de la filatura, i per tant tots dos, per molt que rebutgin, tenen un bon coixí. És a dir, quan els fa falta, pues tornen, no? Avui us he portat una cosa que se sentirà a la cremallera, eh?
Sempre ens porta sorpreses, eh?
Mira, que bonic. Són dos llibrets, eh? Són dos llibrets petits, que valen, mira, valen 15 pessetes.
Ostres, que fort. Mira, ja ara l'agafa un per tu i un per mi.
I formen part de, a veure, és perquè veieu, és la Biblioteca Popular Teatral. I són llibres molt antics, de fet circulaven per casa meva, devien ser del meu besavi, però és clar, la gent realment llegia l'obra de Rusiñol, mirava els quadres de Rusiñol. És a dir, és un artista que té èxit, que té anomenada, que sap com captivar aquesta burgesia, però també el poble, i que a vegades els fa enfadar a tots dos. És a dir, algunes d'aquestes obres teatrals, algunes d'aquestes pintures també feien enfadar. Però agradaven.
Era polèmic.
Aleshores, fixeu-vos també en una altra cosa que a vegades ens oblidem. Aquesta obra que teniu aquí, aquesta entrada que teniu aquí, se'ns presenta a Santiago Rusiñol i a Santiago Rusiñol. I és una postal, eh? És una postal. Les típiques postals que abans es comprava, avui en dia això ja no es fa, quasi bé, eh? Segueixen havent-hi postals, però, bueno, però abans es compraven molts postals, s'enviaven postals, es deien, vale, doncs, és una postal que inclou fotografia i inclou dibuix. Si jo miro aquestes, tornen a ser fotografies de Rusiñol en diversos aspectes, en diversos moments de la seva vida. hi ha una cosa que no ens podem oblidar i que a vegades ens n'hem oblidat, que és l'impacte que va tenir el naixement de la fotografia en l'art i la polèmica que allò va generar, i que a vegades ens n'oblidem. És a dir, en el moment que apareix la possibilitat de que mecànicament tu captis la realitat, hi ha qui es planteja: serà necessari pintar realistament el món?
La mort de la pintura,
per exemple, no? Es podia pensar, no? O no? Però clar, si tu agafes avui en dia una foto qualsevol del mòbil, tu dius, uau, i és un mòbil, no és una càmera sofisticada, ni quins colors, que bé, que la pots apropar, la pots allunyar. Però és clar, no oblidem què era la fotografia de l'època. O sigui, la fotografia de l'època era això, blanc i negre, aquells colors sèpies, encara per casa meva en volten, d'aquestes. Per tant, això és el que no hem d'oblidar, i no hem d'oblidar posar això en paral·lel amb l'esclat de color que tindrà lloc en aquesta època. És a dir, fixa't, estem parlant de el 1881, neix la primera càmera fotogràfica Kodak, la Kodak, vale? Que posava a l'abast de la gent normal i corrent el fet de fotografiar, perquè abans sí que era una cosa més de professionals i de més.
Que m'encanta l'eslògan,
de Kodak. L'eslògan de Kodak, Vostè prem un botó i nosaltres fem la resta. És a dir, i ja està. És a dir, fixa't que, clar, davant d'això és el que deies tu, Gerard. Llavors, per què hem de pintar?
Si amb un clic ja està, no?
Clar, i comença a haver-hi la polèmica de, per exemple, el 1899, el crític d'art, la fotografia és un art. I aquí dirà que sí, i aquí dirà que no, i aquí dirà que és el vídeo, no?, que havia de matar a no sé quantes coses. Clar, però fixa't que el 1905 un dels fauvistes dirà: aquesta era de la fotografia pot molt bé influir-nos i contribuir a que reaccionem contra qualsevol cosa que sembli una placa fotogràfica. Ah, sí, apareix la fotografia, no? Doncs nosaltres, els pintors, el que hem de fer és no fotografiar. I per tant, fixa't el que diu un fauvista: nosaltres emprem els colors com dinamita per produir llum. I això a mi em sembla fantàstic. És a dir, uau. Aleshores, clar, tu entens els primers modernistes i més, que és veritat que tenen una autèntica obsessió, jo no arribaria a dir obsessió, però sí que donen molta importància al dibuix ben fet, un Casas, un Rossinyol, sobretot un Casas és molt bon dibuixant, però que també és veritat la importància del color i l'impacte del color.
Clar.
D'aquí ve la, per exemple, tota la joieria modernista, que és una joieria poc estudiada però fabulosa, amb els Mas Riera, per exemple, que és molt, molt plena de color. És a dir, què fan en la joieria? Utilitzen l'esmalt, vale? No es dediquen només a l'or, utilitzen l'esmalt. Tot el tema dels vitralls, modernistes, i d'aquí arribem a entendre com, per exemple, un personatge com Rossinyol li passa el contrari del que li passarà anys després a Modigliani, que només interessarà la part de la figura, no? Rossinyol, a diferència de Casas, es anirà distanciant de les figures, del retrat, per anar-se abocant al paisatge, i acabarà la seva vida pintant jardins i jardins decadents. Per què? Perquè en el jardí és on hi ha la llum, és on hi ha aquesta dinamització de la llum. És a dir, és una evolució realment fantàstica, fantàstica, fantàstica.
També el tema dels enquadraments, no? Els enquadraments paisatgístics en la pintura canvien completament el veure les possibilitats que té la fotografia en composar fàcilment. És a dir, vaig agafar aquest tros de carrer i si la farola queda just al mig o una mica separada és correcta.
I fixa't que això implica que quan jo pinto pinto a l'aire lliure. Nosaltres acostumem a relacionar el tema de la pintura a l'aire lliure, el tema de la pintura amb, bueno, me'n vaig i pinto a l'aire, amb els impressionistes, però no ens hem d'oblidar que comença amb ells, vale? I tens els famosos quadres i retrats i fotografies de Rossinyol i Casas pintant-se mútuament i pintant-se pintant, o dibuixant-se pintant. Fixa't el que deies tu, Gerard, els enquadraments de lo que seria un dibuix amb el que seria una fotografia, no? La fotografia realment permet un joc artístic molt bo. Clar, al mateix temps que apareix aquest eslògan de Kodak, apareixen tota una sèrie de fotògrafs que diuen la fotografia pot ser un art. De fet, nosaltres avui en dia ningú se li podria pensar que no és art, eh? Ara, una fotografia artísticament pensada, és a dir, pensada amb ulls d'artista fotògraf, però esclar, l'enquadrament és diferent, eh? Llavors, aquí tenim aquests primers quadres on apareixen tots dos abrigats, tal, pintant del natural, donant-hi una visió pictòrica d'aquella realitat, però és que tampoc la fotografia és la realitat.
Estan fent una fotografia, realment. Vull dir que la imatge produïda en el quadre podria ser una fotografia, perquè estan ells dos pintant.
Podria ser una fotografia, però fixa't que el que s'adonen, suposo, la gent d'aquella època, és que la pintura no serà mai, no pot ser mai la realitat, però és que la fotografia tampoc. Quan tu mires, i jo no sé si heu fet la prova, em agrada molt fer la prova de col·locar-me davant d'un paisatge, mirar-lo amb els ulls, veus una panoràmica molt més àmplia que mirat aquell mateix amb l'enquadre que et dona la màquina, la càmera fotogràfica, i després agafes i sense moure del lloc agafes el mòbil. Les tres mirades no són la mateixa i tu no veus el mateix ni veus igual. Aleshores, aquesta reflexió sobre la mirada és la que porta aquests artistes a perdre la por a que paral·lelament amb ells hi hagi la fotografia. Vale. Són dos llenguatges diferents i per tant no hem de tenir por.
Clar, poden conviure i cadascú doncs té les seves virtuts, evidentment.
I de fet conviuran. I cadascú, ara, què és el que ha de fer la pintura en aquells moments? Clar, després vindrà la fotografia en color, però en aquells moments ha de potenciar el color. Tot i que els primers quadres de Rossinyol són quadres com amb una tenebra, com apagats. De fet, per exemple, fins i tot quan està a París, és un París no primaveral, sinó és un París d'hivern. Quan comença a obrir-se camí a París, és curiós perquè hi va amb Casas. I Casas té una certa anomenada i Casas es dedica a fer el que deien els parisins les espanyolades. És a dir, què pinta? Pues Manoles.
Manoles.
Clar, perquè o sigui, tu et mous pel món i Espanya és això, no? Els toros, el flamenco, etc. I llavors ja li agrada. I en canvi, Rossinyol, pues mentre a casa està a París, ell està a les Guilleries pintant paisatges tipus Vayreda o... I fixa't que jo us he posat aquí dos mostres comparatives del que valia en la seva època o del que fan en la seva època. Una cosa és el tema, l'altra és el preu i l'altra és l'acollida, no? Doncs tens un quadre, un paisatge de Rossinyol, 300 pessetes, inadvertit per la premsa en l'exposició, en paral·lel, exposen tots dos. Una corrida de Casas, 1.000 pessetes, i una polèmica a l'entorn del seu impressionisme, alguns que deien que només era un esbós, perquè és aquell quadre tan famós d'aquella la visió de la plaça de toros amb tota una sèrie de pinzellades que allò, mirat des de on tu has de mirar, fan públic.
Tot
de
gent, ja.
Exacte. Aleshores, que a alguns els agrada, és igual, però en parlen. Vale? Llavors, fixa't la diferència en aquells moments entre els dos, I com un i l'altre es aniran ajudant. és un seguit de etapes i un seguit d'anades i tornades de París a Catalunya amb un període curtet per part de Rossinyol, que mai va ser en Cases, perquè Cases era molt més...
Aquesta època era la primera època que ja comencen a pujar a París.
Comencem a pintar.
Els artistes anaven a París.
Comencem. I és la primera època en la qual hi ha aquesta polèmica entre modernisme, simbolisme, els artistes que se'n van a París i la vida bohèmia. Però no oblidem que és l'època també on hi ha el simbolisme i tota aquella visió molt més espiritualista de l'art, per exemple un Riquer, i aquesta etapa correspon a un període curtet en el que Rossinyol pues, se sent atret per aquest món més espiritual, es dedica a pintar a Montserrat i li passa ràpid, relativament ràpid, aleshores, fixa't en aquí, tenim que a part del Rossinyol pintor hi ha un Rossinyol que no ens oblidem que és escriptor i que col·labora amb altres artistes a l'hora de posar il·lustració a les seves obres, a l'hora de... O sigui, hi ha tot un món que ho engloba tot. I els modernistes el que volien és que hi hagués un art total. O sigui, que hi hagués una música modernista, que hi hagués una pintura modernista, una literatura modernista, una manera de vestir modernista i fins i tot uns coberts modernistes, vull dir que tot havia de ser modernisme. Tenim aquests cafès, la importància dels cafès és molt gran, perquè són llocs
de trobada,
de confluència,
de bascanvi cultural, no? D'impressions,
de polèmica, i que al mateix temps ningú es pot imaginar com aquesta trobada d'artistes genera també autèntiques passions. És a dir, hi ha els partidaris d'una cosa i hi ha els partidaris de l'altra, que no es poden veure, que es critiquen mútuament, però entre ells al mateix temps hi ha una cohesió d'amistat impressionant, que no la desfà res, i trobem molts artistes ajudant-se mútuament, de fet, o viatjant junts. Per exemple, en el fons d'aquesta imatge es veu el famós viatge en bicicleta que van fer tots dos, o viatge en carro, recorregent la vida junts,
La bicicleta també va ser una cosa important.
També és una cosa important.
Que et poguessis desplaçar amunt i avall i poguessis veure món, i sobretot per un dibuixant, no? De que pogués retratar un lloc o un altre.
I sobretot el fet de la fascinació per la part mecànica. Sí, perquè pensa que us en recordeu d'aquelles primeres, els intents aquells que hi va haver amb aquella roda gegantina, aquelles bicicletes, entre cometes o de bicicletes, eren fatídiques, perquè eren de lo més inestable, les caigudes eren... Llavors, fins que no es va trobar el mecanisme, i aquest món els té absolutament fascinats, i a més va de pressa. Igual que passa avui en dia, que la gent diu, és que jo no em podré adaptar perquè la tècnica corre més que jo. En aquella època es tenia la mateixa sensació, per molt estrany que ens pugui semblar. La bicicleta, després vindran els cotxes, després... Clar, pensem que estem en una època en la que conviurà la tartana amb els primers cotxes. I que tot això viu junt. Llavors, arribem a un París que bull de ganes de trobar respostes a aquesta societat canviant, i que és retratat per Rossinyol i per Cases també, i que de fet amb molt bona part alguns d'aquests personatges que semblen anònims no ho són tant, formaven part de l'entorn bohemi de l'època. Jo que insisteixo en el tema de que són colors molt foscos, els del París d'aquesta època. Fixa quins carrerons, quina sensació de fred, de solitud, de desolació, de pobresa. És a dir, no són quadres que mostren l'aspecte, no és un Renoir i la Moulin de la Galette, per entendre'ns, no és ni molt menys això. És la solitud d'un país a l'hivern, Aquests tons...
Molta sombra, oi, també?
Una llum molt tènua, una llum parisenca, de fet. Una llum del nord d'Europa, no és gens una llum mediterrània. Mm-hmm. Per això poder, resulta que... I en allà, a París, perdó, Rossinyol es dedica, a més, a explicar a La Vanguardia què és el que fa. Això és curiós. Així com hi ha artistes dels que no tenim notícia, de Rossinyol i de Casas, i quasi que els posem sempre en un tàndem, en tenim moltes notícies, perquè ells airejaven la seva vida.
Els hi agradava, no?
Els agradava. Sí. I la gent barcelonina estava encantada de pensar què és el que feien aquell grup de catalans que estaven allà posats com una colònia catalana en el París bohemi i com vivien i fixa't que això, aquesta pàgina d'aquí és una pàgina de La Vanguardia que es convertirà en la gran cronista de l'època.
Home, de fet penso que també d'aquesta manera, compartint, no?, les seves experiències, també el que feien és compartir tota aquesta belle époque, aquesta bohèmia, sí, no?, sí. Els catalans.
Era una mica de màrqueting, si tu vols.
Sí,
sí, era la seva difusió.
Era la seva difusió, perquè fixa que després exposaven moltes vegades a París, després anaven a la Sala Parés, que és la gran sala de tots dos, i exposaven. I és curiós perquè a la Sala Parés sempre hi ha molta més quantitat, es dediquen a pintar, no? Molt bé. I llavors exposarem pues, gairebé no el doble, però molta més quantitat de quadres de Rossinyol que no pas de Casas. No sé si perquè Rossinyol pintava més de pressa, s'afanyava més, o... però fixa't en aquesta portada de La Vanguardia, clar... Tu mires La Vanguardia i a gran titular et diuen què fan Rossinyol de les 4 de la tarda a les 5 de la matinada. I tu penses, això vol dir que no està dormint. Què és el que fa? Va, m'ho vaig a llegir. Doncs encantats de la vida. I al mateix temps, un cert escàndol. Si resulta que Rossinyol té necessitat de tornar a Barcelona perquè les coses a la fàbrica no van bé, doncs torna. No ens oblidem d'una cosa. Estem en una època en la que hi ha els moviments anarquistes, les bombes del Liceu, la societat bull, el diferent estil de vida entre burgesia i proletariat hi és.
És molt evident, sí.
Hi és. Aleshores, la vida dels bon vivant, la relació de Rossinyol i de Casas amb aquest món és curiosa. Esclar, fixa't que aquests primers... quadres, són quadres d'un món com melangiós, com, una mica solitari, i de cop i volta ve Sitges. I Sitges és la llum.
La llum, sí,
color,
total,
Clar, Sitges és la llum, és el color, és el pati blau. Però és que realment els patis eren blaus.
Que bonics.
Perquè, clar, el que no podem oblidar era, i això es veia, jo sóc una mica més velleta, i jo recordo anar València, per exemple, Andalusia, per exemple, i veure com encalaven i com li posaven azulete.
Sí, a Andalusia molt.
I l'azulete.
Sí.
L'anyil,
no?
Exacte. Sí. I l'azulete que deien era una manera, i a més era un producte que servia moltíssim, es podia encalar cada any, i a més servia per desinfectar, és un producte que anava molt bé. Però els patis eren així. Llavors fixa't el contrast entre aquest ametller
florit, no?, amb les flors,
el pati. Clar, Sitges li encanta, la nena de la clavellina és una preciositat de criatura, però aquest blau que llavors Sitges li encanta i decideix fer de Sitges el seu lloc,
el seu París,
el seu lloc de d'estada i sobretot
El
lloc de creació pel modernisme, el lloc de
el modernisme s'estava empleant, s'estava fent ara.
El modernisme s'està fent ara i s'està destruint ara. De fet, el modernisme és un estil que és curiós perquè ja es comença a rebutjar quan està en ple apogeu. És a dir, fixa't, per exemple, Rossinyol neix a la zona de Barcelona més rica, l'entorn del barri de la Ribera, vale? L'entorn de la Santa Maria del Mar, el carrer Princesa, etc, etc. Per què? Perquè en aquells moments la gent benestant estava allà. Després es anirà desplaçant cap al Passeig de Gràcia, però no oblidem que el Passeig de Gràcia s'està construint. Doncs bé, encara no s'havien acabat, i s'hi construirà la famosa mansara de la Discòrdia amb Puig i Cadafalch, amb Gaudí, etc. Quan encara s'està construint, ja hi ha alguns que l'estan criticant, que l'estan rebutjant, perquè solapant-se amb el modernisme ja ve el noucentisme, que ve de 1900. És a dir, el que passa és que ell està convençut dels valors del modernisme. Ell està convençut...
Que encara perduren.
Que aquells són els bons. I paral·lelament, no oblidem una cosa, mentre hi ha el grup de cases i de Rossinyol i de tants altres, comencen a sortir personatges com Picasso. O sigui, en els quatre gats tenim un Rossinyol i tenim un Picasso. I de fet, Picasso retrata els quatre gats i conviuen. No sé si avui en dia això passa, aquesta convivència entre l'artista més jove i l'artista més...
No, però això és curiós, no? Com uns artistes que ja venen d'una època, ja tenen molt assumit un estil o una manera de fer, com per exemple podia ser Santiago Rossinyol i Ramon Casas amb el modernisme, i en canvi Picasso, diguem-ne, que aprèn del modernisme per acabar derivant doncs, en els altres estils pictòrics i tot plegat.
Però fixa't que també Rossinyol acabarà derivant a un estil diferent amb tots els jardins posteriors, que tampoc són impressionisme, és una altra cosa, però sembla que...
O sigui, has parlat del noucentisme, no?
Noucentisme ell no s'hi ve gens, però... És a dir, he parlat del noucentisme en el sentit de que...
Conflueixen,
de que
no?
Conflueixen,
totes les arts.
I que són antitètics, que no, que, o sigui, un rebutjarà l'altre. I finalment tampoc ens podem oblidar d'una cosa. Aquest Rossinyol, que prové d'un món benestant i de més, també entra en el món de la bohèmia, i una de les obres més conegudes és la de Abans de la morfina, o la de la morfina mateix, en el que es representa una persona, una noia, una senyora, amb aquest groc tan potent del llit, amb aquesta mà que està
agafant
el llençol i demés, i a la que ja està fent efecte la morfina. Ell era addicte a la morfina, vale? O sigui,
ell es va tornar addicte a la morfina.
Ell era addicte a la morfina, de fet el van haver de tractar, i de fet era un tema que era bastant comú en la societat benestant. S'han trobat fins i tot encàrrecs de petites xeringues de plata amb incrustacions de diamants que demanaven les dames. No estava ben vist, però es feia. El submundo que hi havia per allà hi era. Aleshores, el París és el París de l'absenta. I l'alcohòlic d'absenta és un dels més durillos que hi ha. És clar, tenim un món d'uns artistes que l'aparença és una cosa, el que hi ha darrere, és a dir, no només era addicte a la morfina, sinó que el van haver de desintoxicar pel mal que li estava causant a la salut. I aquest món també el pintarà. És que anar a viure al París d'aquella època en segons quins barris, Montmartre, etc., era trobar-se amb això.
Va ser un descriptor de la societat i del moment actual
que
vivia.
Un descriptor, i ell mateix era, tenia el coixí dels diners, però hi era. I acabo amb aquest paral·lelisme. Ell és el redescobridor del Greco. El que porta el Greco juntament amb Zuloaga, vale? Compra dos quadres del Greco, però fixa't en una cosa molt curiosa, i és una obra que poca gent sap. Aquest és el Greco autèntic, i el del costat és el Greco vist per Rossinyol. Quina interpretació més... A mi m'encanta aquesta.
El Rossinyol és més dibuixístic, però tot i així és molt semblant.
És molt semblant, es nota ben bé que...
No deixa de ser una versió.
No deixa de ser una versió, i per tant, novament, és la reflexió. Mai una imitació podrà ser la realitat. Mai. I per tant, el mateix passa amb la fotografia i amb la pintura. Mai la fotografia o la pintura podran ser la realitat. És igual, s'han de dedicar a ser el que són. Ja està.
Doncs amb aquesta reflexió posem punt i final a la secció d'avui. Un plaer, com sempre. Una abraçada i bona setmana.